Són les 9.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Atenció al que us he d'explicar. Només avui i demà, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, et retornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Com ho sents? Tu fas la compra i ells et tornen tot l'import del que has comprat en xecs màgics de 10 euros. Per exemple, fas una compra de 30 euros, et retornen 30 euros en xecs màgics. Compres per valor de 100 euros i te'n tornen 100. I així, en tot el que compris, aprofita-ho. I recorda't que podràs gastar els xecs màgics en properes compres fins al 6 de gener de l'any que ve. Està molt bé, oi que sí? És tota una oportunitat. Així doncs, afanya-t'hi. Només avui i demà Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites per Nadal? A la botiga web i app. I aquest Nadal vine a gaudir d'una experiència única. La pista de gel sostenible de 400 metres quadrats de la terrassa exterior del Corte Inglés de la Diagonal. La trobaràs a l'accés de la nostra botiga. T'hi esperem. Això és tot per avui. Fins demà.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director audiovisual del Nacional Jofre Llombart, l'advocada i consultora Gemma Calvet, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista Agnès Marquès.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Quan he arribat aquí al vestíbul estaven l'Agnès i la Gemma parlant de crear el Club del Camí del Mig. El Club del Camí del Mig contra,
via de tota la,
contra
vida.
La polarització. Jo he comès aquest error. He preguntat si era una tercera via, se m'han tirat el coll, he preguntat diferències, tampoc m'han quedat gaire clares.
Camí del Mig, què vol dir? Però de què parleu ara?
No, en tot. En general, la societat està molt polaritzada, es calma. Calma, mirem per aquí, mirem per allà, a veure què, i trobem una solució al camí del mig.
Que convé construir una dinàmica...
Se diu el pont.
No. Una mica més enllà, perquè hem començat parlant de Corea. Fixa't tu on hem arribat.
Però aleshores no em queda clar això que deia la diferència amb la tercera via.
Hem comentat que
sou els orcullos, voleu ser orcullos.
És que hem de sortir d'aquest paradigma polític.
És un altre paradigma.
El Pere se n'ha desmarcat, eh?
Em sembla que porta el barranc. El camí del mig.
Sí, nosaltres creiem que no, que la gent ara demana.
Com resolem aquesta societat tan polaritzada, tan d'extrems, tant de tothom té una opinió i està totalment oposada a la contrària.
No, i que et dona vots de vegades ser dolent, no? I llavors el que demanem, bàsicament,
és
reconèixer que la gent que treballa cada dia, que va a la feina, que intenta criar els seus fills bé o no en té i vol ser feliç, tota aquesta gent vol un món que reflecteixi aquests valors i una política que reflecteixi aquests valors. No, ja no podem més amb un món que estigui tan, escardat en termes de poder, no? Sí. Llavors pensàvem que això tenia recorregut.
Doncs
estem ella i jo.
Hi ha més gent que truqui, línies obertes.
Hi ha més gent que es vol apuntar al camí del mig.
I us ho podeu sumar. Està bé, això, Jofre, camí del mig.
I tant, sí. Jo el que més m'agrada és quan, per exemple, algú, sense abandonar el seu carril dret, esquerre i tal, li compra els arguments a algú de l'altre.
És això.
O com a mínim ho entén, o com a mínim el comprèn.
Ja l'acceptem.
Per exemple, a mi això em passa que a mi sempre m'ha semblat més interessant intentar que em convencin del que no penso, que no sentir el que jo ja conec. No? És a dir, a mi no m'agrada seguir gent que jo ja penso com allò.
Totalment.
Sempre m'ha estimulat molt més quan algú em diu, hòstia, és que els toros pot tenir un... Penso, ostres, a veure, explica-m'ho, m'interessa. Després no em fa canviar d'opinió, en aquest cas.
És que és un repte.
Però m'interessa molt més això que no una posició que ja em sé, que ja tinc la determinació de pensar així.
I a mesura que et vas fent gran, no? Sí. Potser el factor anys és lleig treure'l, però... A mi m'ha passat, jo per exemple recordo els meus llargs debats que estava el Jofre amb nosaltres també, amb el Sala Martín, que teníem visions molt polaritzades, però jo vaig aprendre moltíssim i al final quan vaig escriure el llibre li vaig demanar el pròleg i hi havia gent que em deia, com li pots demanar un pròleg al Sala Martín? Home, perquè m'interessa, perquè és un tio que està dient coses que molta gent...
I pots estar-hi d'acord en el plantejament ideològic,
i aprens.
Fixa't que sense voler has explicat una cosa molt... Qui et preguntava per què li havies demanat el pròleg al Sala Martín?
No,
els teus,
no,
els meus... Els del teu carril.
No, perquè jo, francament, crec que el problema que he tingut és que els meus carrils mai han existit.
Mai has tingut un carril.
Sí que hi havia gent sí. més aviat d'esquerres, que m'ho deia.
Tu vas posar un cotxe una via de tren, Gemma.
No. A mi m'agrada l'escola de l'Agnès.
És reconèixer l'altre, no?
Mm. Bé, deixeu-me saludar l'Aris Massí. Pares, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
L'Aris és corredora de ciclisme de muntanya enduro i ha denunciat haver estat víctima d'una agressió sexual per part d'un ciclista professional d'elit. Ares, abans de res, com estàs?
Bueno, remoguda, una mica.
Clar, tu denuncies uns fets que van tenir lloc fa un any i mig, el juny del 2023. Què és el que va passar?
Estàvem a una Copa del Món, a Àustria, i la carrera havia sigut superllarga, jo estava rebentada, i bueno, vam anar a sopar amb els amics per celebrar que havíem acabat la carrera. Me'n vaig anar a dormir i de matinada vaig notar com un moviment a la furgo i quan vaig obrir els ulls ell estava a dins de la furgo, no? I em demanava si es podia quedar a dormir perquè tenia l'hotel molt lluny i bueno, jo li vaig dir si vols quedar-te a dormir perquè si tens l'hotel molt lluny no cal que ara caminis no sé quanta estona, però quedar-te a dormir i ja està. I ell ja va entrar al meu llit mig despullat, no? I en aquest moment jo li vaig dir, però què estàs fotent? I ell m'ha dit, no, venga, va, només una mica, no sé què, que jo sé que tu vols. I li dia, no, és que jo no vull, o sigui, jo estava dormint, et deixo quedar a dormir al meu costat, però jo no vull res més. I em va començar a restregar el penis pel meu cos, em va intentar fer petons, m'intentava despullar, jo només li repetia que parés, que jo no volia res, i va haver un moment que va vindre una senyora, ens va com trucar, picar la furgo, no?, perquè estàvem fent soroll, i jo li vaig dir, mira, para o em posaré a cridar. Llavors en aquest moment ell em va tapar la boca, jo vaig com intentar marxar, i ell em va agafar dels braços i em va dir que jo no marxava enlloc, que ell el que anava a fer és que m'anava a violar. Llavors va estar repetint-me moltes vegades durant molta estona que em violaria, m'estava intentant despullar tota l'estona, seguia fregant el seu penis pel meu cos, no? Continuava insistint i jo només li deia que no volia i li demanava que parés.
Entenc que ho deia per ell com si fos un joc, però tu no t'estava fent cap gràcia perquè ho estaves dient per activa i per passiva.
Clar, clar, sí, o sigui, jo li estava demanant, quasi suplicant que parés i ell semblava que no, o sigui, no ho entenia, no?
Una agressió, sí.
No sé, clar, jo repetia constantment que per mi era molt bàsic, no?, que li estava dient que no entenia com ell no ho entenia, perquè a part és que jo estava sent supertaxativa i ell no ho entenia, no? I bueno, al final es va fer de dia, vull dir, jo no sé quantes hores va estar a la meva furgoneta, i al final em va dir, bueno, el millor que puc fer és marxar, no? I li vaig dir, home, doncs la veritat és que sí.
I tu després d'aquesta agressió, com vas reaccionar? Què vas pensar? Què vas fer?
Jo al principi vaig intentar fer com si no hagués passat res, perquè estàvem corrent a Àustria i la setmana següent corríem a Itàlia. Llavors, clar, compartíem el grup d'amics, compartíem el grup de corredors i fins i tot jo em vaig haver de sentir comentaris, no?, de, hòstia, és que no entenem aquest mal humor, és que quan apareix ell l'únic que et falten aquí són els ganivets, és que quina merda que hi hagi aquesta tensió, estem a l'altra punta d'Europa i hi ha aquesta tensió, és que això és una merda. I llavors jo vaig fer, no?, com, vale, intento oblidar la setmana d'Àustria, intento fer com si no hagués passat res, i ho relativitzo al màxim i me n'oblido, no?, perquè estic condicionant com a la gent del meu entorn a aquest malestar. Llavors a Itàlia vaig intentar fer com si no hagués passat res i vam anar coincidint al cap de mesos a les carreres, però jo al final cada vegada el veia i sentia ràbia, sentia rebuig, si a Itàlia havia pogut aconseguir, no?, fer com aquest parèntesi de, vale, fes com si no hagués passat res, després ja no ho vaig poder fer. I el saludava des de lluny i ja estava remoguda i ja tenia malestar i, bueno, no sé, era una mica complicada la situació.
Tu has denunciat als Mossos?
Sí.
I a la Unió Ciclista Internacional?
Correcte.
I et consta que...
Les dues.
Digues, perdona, Ares.
No, que sí, que utilitzen les dues vies, no? La denúncia més a nivell esportiu i la denúncia legal.
I et consta que hi ha més denúncies d'altres víctimes?
No, No em consta que hi hagi més denúncies, però jo crec que hi ha altres víctimes, perquè la seva manera de fer, jo estic convençuda que no sóc l'única.
Tu per què has decidit denunciar-ho ara?
He decidit denunciar-ho ara per una suma de motius, perquè sobretot perquè hi ha, no, hi ha com una segona onada de denúncies que s'estan fent públiques. Llavors, veure que hi ha altres dones que han passat per casos similars i que ho han explicat, és com que m'ha fet empatitzar, no? I dir, hòstia, és que jo també he viscut una situació així, i denunciar-ho i fer-ho públic pot ajudar a altres víctimes a que també facin el pas. I sobretot perquè fa un parell de mesos estava parlant amb un amic i ell li va posar l'etiqueta d'abús, no? Jo, dins de la protecció aquesta que vaig fer, de fer veure que no havia passat res, també ho vaig fer com a nivell mental i d'anar-ho com trampejant, anar-ho surfejant, però ell em va sentar i em va dir, Ares, això que has viscut és un abús i no pot ser, i has de denunciar. Llavors, que fiqués aquesta paraula, no?, que al final és una paraula de quatre lletres, em va trencar algo per dins, que vaig agafar consciència, vaig agafar perspectiva i vaig dir, ostres, és veritat, no? O sigui, el que he viscut és gravíssim i és que ho he de denunciar.
Clar, un cop presentada aquesta denúncia, per exemple, quina resposta t'has trobat per part del teu entorn?
Del meu entorn, clar, justament avui ho estic explicant, ara fins avui ho sabia el meu entorn més proper, i la veritat és que de suport màxim, del que faci falta, i malauradament també m'estic trobant d'amigues o conegudes que jo no ho sabia i que m'estan dient, mira, és que a mi em va passar això, jo quan tenia 14 anys vaig sofrir tal cosa, no? Llavors, gràcies per parlar-ne, perquè jo no he tingut la valentia o no he tingut els recursos o no he trobat la manera de com fer-ho, però gràcies per posar-nos veu a tantes dones que hem patit tanta violència.
Hi ha una cosa també molt, molt interessant ara, és que avui fas, que és no dir el nom de qui estàs denunciant.
Sí. Exactament.
Per què?
Això és una recomanació de la meva advocada per com està tot com està el tema legal, perquè és millor no dir-lo per no tenir conseqüències.
I també té una altra conseqüència, que és que al final l'accent l'estem posant a tu i no l'agressor, que és el que passa sempre quan s'assenyala algú. Vull que també crec que és important el que ho estàs fent i com ho estàs fent, que crec que és exemplar, també.
Sí, totalment. M'encantaria dir el seu nom, eh? O sigui...
Sí, no, clar, les ganes l'entenc, però vull que crec que avui l'atenció no ha de ser aquí, no?
No. I a part m'encantaria explicar-ho, perquè és una persona que, en general, tothom té a un pedestal, que està superben considerat dins del món del ciclisme de muntanya, i és una llàstima no poder-ho dir, perquè és com, no, és que fins i tot aquesta persona que la majoria de gent té un pedestal pot ser un agressor, no? I ha comès aquest delicte.
Gemma Calvet, volies dir alguna cosa?
No, primer felicitar-la, perquè el que ha explicat és molt dur i el que ha durat...
No, i com ho explica, que és...
Sí. Fi. I a més és tota una nit i et poses en el seu lloc dins d'una furgoneta, poc marge tens, està sola, i per tant crec que va actuar amb molta intel·ligència emocional, però certament el que hi va haver-hi és un fet que es va prolongar durant moltes hores, una insistència que es va prolongar durant moltes hores, i això ja es veurà jurídicament com encaixa. Aquí el problema que tenim sempre és aquesta cautela que li ha recomanat la seva advocada, que jo l'entenc, però que no deixa de ser... Bueno, a partir d'uns dubtes que la justícia pugui posar sobre la seva credibilitat, perquè el més normal seria poder dir el nom de la persona denunciada, perquè si hi ha altres víctimes surtin. Suposo que amb les pistes que està donant, si això s'ha produït, doncs serà la manera de que realment si hi ha hagut més conductes, perquè normalment aquests depredadors porten ja molts fets a l'esquena, no? Res, donar-li el suport i agrair que ho estigui fent públic, també explicant-ho d'aquesta manera tan seqüenciada que tothom pot imaginar-se.
Ares, gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Agnès.
Jo suposo que quan avanci el procés i tenint en compte que doncs és una persona amb, no, pel que m'ho ha explicat, amb projecció pública, doncs s'acabarà sabent i aleshores aconseguint aquest efecte de si hi ha més casos. Però clar, efectivament, també aquesta persona té uns drets, no?, que se li hauran d'anar seguint a mesura que avanci el procediment que s'obri. No, a mi em frapa molt cada vegada que escoltem una violència, una víctima d'una violència masclista, allò d'intentar... vaig intentar fer com si res, no? És aquest esforç sobrehumà de convèncer de tu mateixa que el que has viscut és millor no explicar-ho perquè et genera tants dubtes tota aquesta cultura que tenim en la qual estem empapats que no sé ni fins i tot si n'hi ha per tant. No sé si això que ha passat jo heu pogut arribar a provocar. O sigui, aquesta inseguretat que et genera...
Sí, com de dir, era la nit...
Era la nit, no sé. Millor intentar fer com si res perquè fins i tot potser no em creuran o no podré demostrar-ho, no? Això és la part més terrible de tots aquests casos. I mira, agafant... al fil d'una conversa que teníem ara fa uns dies amb el Jofre, quan vas publicar un article i anem parlant de les violències, és el moment que aflorin totes les violències, no? O sigui, és el moment ideal, perquè tots ara, a poc, anem tenint consciència, és a dir, la importància d'aquest amic seu, de l'Ares, que li va dir, escolta, és que això que has viscut és un abús. I per què li va poder dir això? Doncs segurament perquè entre tots estem aprenent a detectar les situacions de violència que fins ara, doncs, algunes havien passat desapercebudes, no? Ahir vam veure un sense ficció fantàstic, Et faran un home, on afloren també violències. És violència que genera violència. A més, sempre amb una matriu principal, carregada de masclisme, de testosterona, aquesta que pot afectar homes, també. Jo recomano que veieu el programa d'ahir i que escolteu el testimoni de l'Àlex Gorina, no? És el moment que tot això aflori sense parar, a més, vull dir, si hi ha tu has viscut alguna situació d'abús, fes el pas endavant, perquè ara es donen les condicions òptimes perquè pugui prosperar.
El que heu fet tu i l'Àlex és una mostra del que crec que s'ha de fer ara. El tractament de la víctima, el tractament de la informació, la no dir l'agressor, no pas perquè se'n mori de gana, sinó perquè ho pot intoxicar, però a més deixes de posar el centre en la víctima. Fixa't com han canviat els temps. A l'Ares, fa no gaire temps, o fins i tot ara, li podíem preguntar, molt bé, però tu per què li obries la furgo? No, però per què no vas cridar quan vas tenir l'oportunitat? I el famós ja... perquè has trigat un any i mig a fer-ho, perquè no ho feies abans. Això és totalment perjudicial per la víctima. El que s'ha de posar com a model és exactament el que has fet. Jo no parlaria d'abús, és una agressió.
Sí.
I la persona que ho va fer és un agressor. I fixa't que l'Ares, fins que un amic seu no li va posar aquests noms, ella no se'n va adonar de tot, perquè està tan normalitzat això que d'allò que és... O sigui, és a dir, no cal un judici per dir que refregar el penis sense voluntat de consentiment és una agressió.
Sí, de fet, el delicte d'abús no existeix, és una agressió.
És una agressió, sí, és una agressió sexual i, per tant, la persona que ho va fer és un agressor. En el moment en què l'Ares, i això és el que la deixa remoguda, concep això, concep que el que va patir és una agressió i la persona que li va fer és el seu agressor. Que això és molt dur, això remou molt, però això... serveix, abans que res, per començar la teràpia.
Tu mateix ho has explicat en primera persona, això, no?
Exacte. Que
quan tu vius una situació en la qual has estat agredit durant molt de temps...
Fins que no ho perceps, no pot...
Fins que algú no et fa despertar, tu no entens que aquella relació és una agressió.
I des del punt de vista de recuperació i també de càstig a l'agressor, diguéssim que el comptador... no es posa a zero i ni comença a córrer fins que tu no ets conscient de que has patit una agressió. I després una cosa que ha dit, diu, és una persona que el tenen en un pedestal i tal, es repeteix el patró. És a dir, són persones que després d'anys de seducció, de credibilitat social, d'èxit social, han teixit una xarxa d'un entorn que li dona aquesta impunitat no volguda moltes vegades, és a dir, estic segur que ara moltes persones del seu entorn també se li obriran els ulls, però durant molts anys l'han, sense voler, n'han estat còmplices, i això també ha de caure. No ha de caure que la persona aquella que li va donar suport era el seu còmplice i també ha d'anar a la presó i tal. No, simplement que vegi aquesta persona que d'aquest triangle hi ha necessàriament l'agressor, la víctima i gent que li fa de còmplice, que li fa d'aquesta carcassa que durant anys li han permès tenir la impunitat per entrar a una furgoneta i refregar el penis en el cos de... I no tenir la percepció que allò està mal fet. O si tenia la percepció que està mal fet, que li era igual. Per tant, pel cas és el mateix, és una agressió. Per tant, es repeteix aquest, aquest patró. Sé que la temptació de dir el nom és molt alta, però jo crec que l'Ares, pel seu bé i pel bé psicològic...
Perquè posem l'accent al final tots on l'hem de posar.
Exacte.
I sobretot evitar els judicis mediàtics. No és el lloc, els mitjans de comunicació, de fer judicis. I per tant,
ja... I després que la força que tu... És a dir, que una persona que ha estat agredida com l'Ares no estigui actuant, assenyalant, demostra encara una posició d'una fortalesa integral brutal, perquè el més fàcil és dir el que ha dit ella. Jo tinc moltes ganes de dir el nom, perquè, clar, aquest tio m'ha...
Però
m'ha agredit.
Entenc que assenyala en el lloc on ha d'assenyalar, que és en els procediments que s'han obert internament.
Exacte.
I, per tant, s'eviten els judicis paral·lels i tots els problemes associats a aquest tipus de coses, que a vegades poden equivocar-se, també, no? Per tant, no dic la persona, la víctima, sinó el judici mediàtic que hi ha, no? Jo només volia afegir, que estic molt d'acord amb el que comentàveu, la percepció o el subratllar el moment revolucionari que estem, no? Perquè al final estem vivint una revolució, bàsicament, és que coses que porten segles a vegades o molts anys funcionant amb normalitat, de cop i volta en molt poc temps s'esfondren i donem en pas a un marc completament diferent. I això és el que estem vivint amb aquest tema tan important, que durant segles, perquè estem parlant de segles, s'ha imposat el mateix patró i aquesta onada se l'han portat per davant. Per mi, una de les coses més interessants d'això que estem parlant i del cas concret i d'aquests anys que estem vivint és que fan que aquests patrons de comportament que, insisteixo, han durat segles ja no siguin en el cap dels que ho perpetren perquè han actuat sempre amb impunitat, ja no veuen que això serà impune. Perquè estem ja en un altre marc, en un altre món, que s'ha construït amb molta rapidesa i ha esfondrat una cosa que ha durat segles, que ha fet patir a moltíssima gent, que encara fa patir gent, que durant un temps encara farà patir gent, però que realment el risc de cometre aquest tipus de comportaments per un mateix, pel victimari, per l'agressor, ja és molt alt i, per tant, estem davant de les portes d'un canvi molt gran i molt, molt beneficiós.
Jo crec que hi ha un tema de cultura sobre les relacions sexuals, també, que s'incorpora des del punt de vista de la praxis del conqueridor. És a dir, de la seducció. No? Perquè hi ha hagut, durant molts anys, aquesta visió de que les dones esperem que ens proposin, inclús el casament, no? I que tenim una posició passiva i que els homes han de explorar el terreny. El problema d'ara és que ja fa uns dies en parlava amb un grup d'amics i un home va dir: tu tens claríssim quan una dona se sent incòmoda amb allò que vols fer. Per tant, el més important és que l'educació sexual parteixi d'aquest respecte absolut a la intuïció de que l'altra persona amb qui està, sigui home o dona, vol, diguem, o aturar-se o simplement no vol tenir cap tipus de relació íntima amb tu. En aquest cas que ha explicat l'Ares és de manual. Una insistència reiterada, pel davant, pel darrere, el tema de l'exposició de genitals. És a dir, hi ha uns elements objectius que integren la conducta típica penal. Però també és important fer èmfasi, sobretot a l'àmbit educatiu, en aquest tema de que la llibertat sexual passa per estar absolutament amatent, amb molta, molta sensibilitat, el que desitja i vol l'altre i el que no vol l'altre. Perquè moltes vegades passa que en relacions estables o en una relació que s'ha produït hi ha un dia que es creuen uns límits vermells per part d'algú que no té clar aquests límits, no? Que és el que ens ha passat en alguns casos que han sortit a la llum. Per tant, jo crec que hem de procurar que, diguem, no fer un totum revolutum, sinó anar una mica cas per cas, com avui heu fet, que jo crec que està impecable. Bueno,
hi ha un altre element, que és que hi ha denúncia.
Clar, això és fonamental. Sí, això és fonamental.
Farem una pausa per la publicitat. Ara parlem també de Jofre, del que vas explicar ahir al matí, perquè m'agrada compartir-ho en tertúlia, i parlem també d'Esquerra Republicana i d'aquesta comissió que vol organitzar, una comissió de la veritat per saber què és el que va passar exacte, de garanties, per saber què és el que va passar exactament amb els cartells dels Maragall. Una pausa, però abans saludem, en nom de la Fundació Xana, l'entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez. Luis Enrique, bon dia.
Bon dia, Ricard. Uno de los pilares de Fundación Xana es el acompañamiento emocional a las familias que pasan por la difícil experiencia de tener un niño, niña o adolescente que sufre una enfermedad grave. El apoyo emocional se hace con profesionales de la arteterapia y de la psicología clínica durante el proceso de enfermedad y, en los peores casos, durante el final de vida. Desde Fundación Xana Trabajamos para que el impacto sea lo menos traumático y humano posible. Y creemos firmemente en la importancia de hacer una buena gestión del duelo que incluya a todos los miembros de la familia. Siempre desde el cariño y la empatía. Gracias. Adeu.
Fundació Xana.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Sí. Està sempre pensant en
el
futur.
Petits reptes,
no? Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta.
He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals, temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu.
Entrades ja a la venda.
Cepsa es transforma en Moeve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Moeve.es.
Moeve. Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Jo sóc Jenny, t'ajudaré. I seràs una mica geni.
La vida els va separar.
L'intèrpret no ha pogut venir. No es podrà celebrar el concert. Ves a buscar-lo.
Per què estàs perdent el temps buscant-lo?
Potser sóc l'únic que té.
Però la música els va unir per sempre. Tim Roth, Clive Owen, la cançó dels noms. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si yo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Un minut, seran 9:45. Justament avui hem sabut que els Mossos han detingut un home de 38 anys a Mollet del Vallès que es feia passar per un nen de 15 i que va crear diversos perfils falsos a les xarxes socials. Va enganyar 153 menors i els Mossos li han trobat més de 400 arxius de pornografia infantil. La investigació va començar a finals d'agost per la denúncia d'una mare d'una noia de 13 anys que tenia contacte amb un noi que deia que en tenia 15. I quan va establir confiança, li van començar a enviar imatges. Doncs això és important, denunciar-ho. I això és el que va fer una mica ahir el Jofre Llombart. De fet, ahir destapava un cas de ciberassetjament massiu a Sant Cugat a través d'un compte d'Instagram que difonia notícies falses i també calumnies de joves menors d'edat de, del municipi. I ens explicaves que havies presentat també denúncia als Mossos, Jofre?
Sí, sí. Estava presentada des de dilluns a la nit.
I et saps alguna cosa més d'aquesta denúncia?
Sí, que és una... Aviam si ho sé, d'intermes policials, eh? És una denúncia oberta, que vol dir que jo ja he obert la carpeta, per entendre'ns, on exposo els fets, i a partir d'ara, amb l'expedient obert, ell, els Mossos ja poden anar investigant, però tothom que senti que és víctima d'aquest cas pot anar a la comissaria i explicar doncs, la seva versió per afegir més dades.
I et consta que hi ha més famílies que s'hi han apuntat.
Sí, sí. Hi ha 5 famílies ben bé que s'hi han apuntat i crec que seran més perquè ara tot just ara m'estan donant. Digue'm el número de denúncia que hi anirem. Sí, sí.
Clar, això és bestial. Ahir parlàvem amb Marc Massip, que és expert en l'addicció de noves tecnologies, que en vam parlar, de fet, la setmana passada,
i
ens deia que, clar, no sabem qui hi ha darrere. És a dir, també parlava en aquesta hipòtesi de que potser no és un menor el que hi ha darrere.
Ah, exacte. Per això vaig anar a Mossos, també. És a dir, ara li he pogut ensenyar al Pol. Tu pots fer tot això sense que ni la víctima tingui xarxes socials? Bueno, és el cas de la meva filla. La meva filla no té Instagram. No té Instagram.
I la teva filla sortia assenyalada en un d'aquests posts.
Sí, i la meva filla sortia en un dels posts a Instagram atribuint-li una cosa. Ho puc dir perquè ella tampoc... No, que té un nòvio, que sortia amb no sé qui. Que, per cert, pobre, em diu... És mentida, bueno, és que ni que fos veritat. Però altres amigues no han tingut la mateixa sort i els hi han atribuït aquesta noia amb aquests noms i cognoms, va fer no sé què als lavabos del centre comercial amb aquest noi i aquest noi, saps? Però clar, el que ha escrit això no cal que estigui a Instagram, és un link de ngl.link/ i després de la barra el nom d'usuari d'Instagram, que tu vas allà i sense entrar a l'entorn d'Instagram, tu vas en aquesta web, poses el que vols i ho envia a Instagram. Aleshores, sí, has de ser d'Instagram per poder-ho llegir.
Clar, per tant, el rastre és molt difícil de trobar. En la creació del compte. Altra cosa després,
en la creació del
qui segueix aquests perfils...
És molt fàcil, sí. Bueno, és fàcil, tècnicament. Sí, ha de ser fàcil, ha de ser fàcil.
Per l'IP, etc.
Sí. I aleshores, per això vaig portar els Mossos, perquè entre moltes altres coses, i si el que ha creat aquest compte és un adult, i no són xafarderies entre menors... D'acord? És a dir, que les xafarderies entre menors només sigui l'instrument per captar informació, fotografies, etcètera, etcètera. Clar, i per això vaig anar als... Hem actuat en 3 fronts, eh? Mossos, Institut i Instagram. Institut, pobres, no per carregar-los, i no penso dir el nom, simplement perquè era el nexe comú. O sigui, la primera onada de noms, tots tenien en comú que pertanyien al mateix institut. Després ja es van escampant per diferents altres llocs de Sant Cugat. Però que sí que sàpiguen que el nucli radiador era aquest institut. N'han parlat, ahir se'n va parlar, a dins i fora de l'aula, etcètera, etcètera, i també m'he dirigit a Instagram perquè no permetin aquest tipus de comptes en què és sumament fàcil.
Que veus aquesta missatges. Actitud, és a dir, jo crec que fa uns anys haguéssim dit als nostres fills, mira, escolta, passa, no passa res, no
coses
facis
que
cas.
Que s'han fet tota la vida.
En canvi, ara hi ha una actitud del que dèiem abans també amb el cas que estàvem explicant, de prendre consciència i d'actuar, de dir, escolta, no.
És que el món de les xarxes és molt diferent, evidentment, a quan no hi havia xarxes, però també a quan van aparèixer les xarxes, o sigui, ha canviat moltíssim, però és que la generació que ara té 13-14 anys ja no és ni tan sols la generació que en té 25 o 27, que tenen els seus problemes, que tenen, però també ha canviat. I una última cosa, amb tot el que hem après els últims anys de salut mental, que encara passin aquestes coses, han aparegut nous comptes, en les últimes hores han aparegut nous comptes amb petites variacions d'aquest original, no? Amb una O per aquí, una U per allà. La classe de la meva filla estava pendent i se'n va anar a dormir ahir de si sortien o no sortien en aquest nou compte. I no es parlava d'altra cosa. Ja no dic que estan en plens exàmens trimestrals i com et pot afectar això a l'estudi. Simplement l'angoixa d'anar a dormir sabent que l'endemà et pot sortir retratada en un compte d'Instagram. Això és molt... Ah, això és molt bèstia, que sí. Perquè és l'antic element de moving o de bullying, sí, sí. I a més amb una exhibició pública, és a dir, amb unes persones... Si ja afecta això... I quan t'insulten a Twitter... Jo, per exemple, l'altre dia pensava... No? Fa un temps vaig publicar un article i em van insultar.
i l'article estava superben documentat, jo tenia les bases, tinc les bases, no?, documentals de les dades que vaig donar. I em van insultar d'una manera bàrbara. I jo no vaig fer res, i sóc advocada. Llavors, jo crec que hem arribat a un moment on el que ha fet el Jofre és imprescindible, que és tornar a la garantia dels drets. Perquè ens hem acostumat tant a aquesta selva i al final dius, bueno, per què he de dedicar energia a denunciar? Per què he de dedicar energia o temps que puc dedicar a una altra cosa a posar això, a posar en aquest subjecte al seu lloc, no?, jurídicament? Doncs a vegades hem pecat de passivitat. Hem pecat de passivitat i jo crec que ara el que toca és actuar d'aquesta manera que ho estan fent, i més com a pares. Perquè una cosa és ser adult, l'altra és ser pares. Sabem que la persona menor, en aquest cas, la seva filla, doncs està vivint unes conseqüències, no sols ella, sinó... Jo crec que, a més, el fet de reaccionar jurídicament també ajuda moltíssim a aquests menors que s'estan educant, perquè tenen clar on estan els límits. Per això també...
És missatge.
El dret penal, que és l'última ràtio, però que hi ha moments que s'han de fer servir per posar límits i també per educar socialment en el que no és acceptable. I tots hem de fer una revisió. Jo he parlat del meu cas perquè encara no el tinc tancat, aquest tema, perquè no ha prescrit. Però l'altre dia pensava, però per què tu toleres? Perquè també t'afecta. És a dir, hi ha uns dies que estàs només pensant en aquella, diguem, en aquella capacitat que tenen de poder atemptar el teu honor i la teva imatge, i que tu ja t'ho poses a l'esquena, no? Es pot fer qualsevol cosa. Doncs no, doncs s'han de posar límits.
Però deixa'm afegir que en aquesta selva que esteu parlant només hem començat. O sigui, el potencial brutal que els deepfakes i la intel·ligència artificial obre per aquest mateix marc, en relació a el que hi ha ara, és extraordinari. És a dir, qualsevol persona nosaltres que parlem per la ràdio, però qualsevol noi o noia que fa vídeos per les xarxes i que, per tant, hi ha la seva veu en diversos vídeos, o la seva imatge en diversos vídeos, a partir d'aquí la nova tecnologia ja permet inventar-se converses amb aquesta veu, extremadament realistes.
O imatges... O entrar al teu mòbil i robar-te imatges. Abans les fotografies les tenies a mòbils de fotos, o t'entraven a robar a casa o no, sí, però, no te les robaven. Però
és que no cal que et robin les imatges,
òbviament ja les poden tenir.
Sí, però no, les poden fabricar. Clar, amb les imatges que tu regales, fàcilment ho converteixen en una pel·lícula porno, per dir-ho d'alguna manera, amb el deepfake, no? O sigui, això ja és molt fàcil de fer. Per tant, aquesta selva que estem dient només pot créixer exponencialment si no hi ha una responsabilitat molt decidida dels poders públics, a parer meu, per obligar les plataformes a deixar de fer veure que això no va amb elles, no? I ser extremadament exigents amb aquestes plataformes, que totes elles són les 5 empreses més capitalitzades i amb més ingressos del món, i han de poder exercir un control molt superior sense posar en risc la llibertat d'expressió, sinó en contra del delicte, perquè tècnicament això és perfectament possible, per evitar que aquesta selva, que ja és bestial, doncs en molt poc temps sigui realment exponencialment molt més greu encara.
Jo és que no sé si això canviarà, si realment ells, aquestes grans companyies, no?
Això
no tenen cap interès. És a dir, bueno, mentre siguin poderosos, mentre siguin tan sexis per tothom, és a dir, mentre tothom hi vulgui ser i tinguin tant de poder, continuaran passant aquestes
això
coses.
Això és els poders públics, ara, els que han d'obligar.
Bé, bueno, sí, bé, però quin poder públic respecte a una... Vull dir, això... En els casos en què funciona és extremadament lent.
El reglament d'intel·ligència artificial d'Europa és molt potent, eh?
És molt potent.
És a dir, és molt potent i parla d'una transformació en termes garantistes.
Sí, però mentrestant, tots els joves volen estar a les xarxes i tots els joves volen estar allà i tots i nosaltres també.
Tots, alguns ja no, eh? Alguns
és
ja
que no. Aquí anava, és a dir, ara igual abandono per 5 minutets la camí del mig. És a dir...
Prohibim els mòbils...
No, prohibim els mòbils, no, però potser no caldria que hi fóssim, no? Per què volem ser-hi? Què ens dona? Jo no sé on vas publicar, Gemma, l'article i va rebre tants insults.
Bueno, ho dic claríssimament. Sí. Un article que es deia La mentida energètica, on qüestionava el plantejament de la transformació energètica, de com s'està fent a Catalunya.
Però on t'insultaven? Amb una xarxa?
I penalitzant micros. Em van insultar a X.
A X, vale. Doncs fora.
Però
doncs ja
no insultar, sinó acusar de mentidera.
Sí, sí.
Estaven clarament
T'has plantejat sortir de X?
Ara torno,
no, perdó.
Ara torno jo al carrer del mig.
Què?
Igual gràcies a X molta gent va llegir aquest article.
Però no et serveix. Però, clar, aquest article sí, i un serveix, altre que potser sí que era mentida. O sigui, el problema...
Igual, si estigués només al paper...
No, però el problema d'aquestes xarxes és que tu tens...
I a més...
Jo també, però...
Jo estic amb el Jofre, eh?
Sí, però tu... No heu dubtat mai... d'alguna informació que heu vist publicada a X.
Moltes
i us ho pregunto
vegades.
Perquè considero que sou persones formades, amb esperit crític, i que, a més, sabem una mica com funciona això. Si nosaltres, que sabem una mica del negoci, hem arribat a dubtar d'una informació que al final no era veraç, què no ha de passar amb la resta de la població? Aleshores, si tu, com a persona, i més a més nosaltres com a periodistes, tens un compromís amb alguna cosa semblant a la realitat, és a dir, tens una vocació per explicar-la, ja sabem, tots els matisos, les línies editorials, etc. Tu has de fer alguna cosa perquè la teva informació, veràs, contrastada i tal, no surti d'aspecte igual o al costat d'una informació que no és veraç. Aleshores, com que no hi ha res regulador...
Aquesta posició com a periodista, jo l'entenc perfectament.
No, però jo no tinc compte de Twitter des de fa temps. Vosaltres, els que esteu aquí, teniu altaveus, teniu plataformes. Per tant, si tu quan publiques un article ja l'estàs publicant, per tant, ja li dones visibilitat. No et cal X.
No, el teu article
a mi em va arribar, jo el vaig llegir sense estar X.
Sí,
és a dir, no et cal X per arribar als llocs. Almenys vosaltres.
Jo estic fora d'X, des de fa un mes i...
Teniu tribunes.
Però a mi m'agrada estar X.
Ara torno al camí del mig. Igual,
és que no el vaig publicar
aprofitant que
hi ha el Mayol aquí, faré un joc de paraules.
Gràcies.
Igual es pot aplicar al Twitter el camí del mix. Que és... posar en valor la potencialitat de Twitter, que és arribar a molta gent, però posar en valor que aquest article anava signat amb noms i cognoms. És a dir, jo faig servir Twitter com a tauler de suro gegant...
Però que això no interessa a ningú, aquest Twitter.
Això també t'ha passat a tu, Jofre, jo et segueixo i veig de vegades que
però publica... Però que
la teva informació signada per tu o per la Gemma o pel Pere...
Aquesta és la bona.
Surt en, no, però jeràrquicament dins les xarxes socials surt
igual
al costat d'una que és mentida, que no està avalada...
Joan Tardà és tartamut. Sortirà al mateix lloc que aquesta.
No, exacte, i que no està publicada en un mitjà que està regulat, sotmesa a una regulació...
Si parlem d'això, parlem també d'alguns digitals, aleshores, perquè...
Molt bé, obrim aquest mal... Fantàstic.
Clar, l'article, diguem, pagat, què? Què fem amb això?
Què passa?
Perquè hi ha digitals que estan difamant o que estan construint notícies molt al límit de la legalitat i que, evidentment, si tu reacciones, l'engrandeixes en aquest digital, i et parlo de pocs. S'han assenyalat
clickbait,
i tots...
vols dir?
No vull dir noms, perquè no vull cap
no,
problema.
No, clickbait vull dir com que utilitzen els titulars d'anxos...
Grans corporacions, i que col·loquen i fan pressing a grans empreses i pressing a professionals.
Sí, també diaris en paper, eh?
És diferent al nivell. És diferent al nivell del titular...
Parlem-ne.
Fa 20 anys, el més gran bulo de la història d'Espanya es va produir a través d'unes quantes portades de paper en què es deia el 11M de ETA.
Ah, bueno, sí, però això va ser per culpa de la font d'informació, a veure...
Bueno, no, que hi ha molta gent que ho va contrastar i van tenir represàlies els que ho van intentar
contrastar. És que ningú diu que el sistema sigui...
Perquè ja no té rellevància.
Ara sí que no vull semblar advocat defensor de l'on vas.
Per posar un exemple de diari, no tant amb això, fa 10 anys... quan la Vanguardia et posava un semàfor vermell, et podien ensorrar la vida. Ara no, perquè no té gaire transcendència. Però abans, sí. Un semàfor vermell de la Vanguardia t'enfonsava el negoci.
I una ressenya al País de la Vanguardia.
I això s'utilitzava per enfonsar negocis.
Sí. Una última cosa, que no vull semblar l'advocat defensor d'Elon Musk. Tot això que ha propiciat aquesta conversa ha passat a l'idíl·lic Instagram, eh?
Clar que tot és igual.
A l'idíl·lic Instagram, que és el paradigma d'allò. Sí.
Per què?
Perquè no hi ha filtres.
El que ha fet... Sí, però no hi ha filtres, però confies en que persones que ja són adultes doncs puguin tenir una mica més de solidesa a l'hora de discriminar
exactament
informació.
Exactament el mateix que X.
Jo confio que hi hagi gent que diu...
d'uns valors, és que aquí ara no vull pronunciar la paraula perquè després els peixaters en riuran de mi.
Digue-la, dona. Sí,
el tema ètic, és a dir...
Ara.
Clar, tu parteixes d'uns valors que són... Jo crec que la majoria de gent els té, francament, però també existeix el mal. també existeix el morbo, també existeix l'enveja, també existeix la difamació. Llavors, tot això i els interessos econòmics, perquè al darrere de determinades iniciatives de propagació d'infundis o difamacions hi ha interessos econòmics importants. Aleshores, al final hem de conviure amb això. Jo crec que s'ha de retornar a una regulació eficient. Eficient vol dir que s'articulin, com ha fet el Jofre, uns missatges de protecció, i després entenc perfectament la gent que diu jo me'n vaig d'X. Jo, de moment, he decidit que no. Però no ho sé si resistiré molt de temps o no.
Perquè però és que no es tracta de resistir un lloc on està resistint.
Us en recordeu dels comentaris,
els
comentaris de les notícies, dels digitals, quan van començar a aparèixer? Tothom s'hi fixava. Ara ja això ningú s'hi fixa.
Però perdoneu un segon, deixeu-me sorprendre...
Perquè la gent opina a altres llocs.
No, deixeu-me sorprendre la hipocresia del tema de X, sense dir que aquí hi ha hipocresia, eh? Però hi ha algun mitjà que ha deixat X i, en canvi, viu del Discover, que és una cosa que quan t'obres l'ordinador no te'n pots escapar. I allà està ple de fake news.
Doncs jo no l'heu vist.
Jo crec que és una trampa, això d'intentar fer veure que els altres llocs també estan contaminats.
No, és que són pitjor que ahir.
Ja, però que vull dir que...
Però
això no ens pot impedir tenir un debat.
No, sí, però hi ha una manera de fer veure que jo sóc pur perquè deixo X i, en canvi, vist del Discover. No sé què és pitjor. I, en canvi, em presento públicament com un bo. I no poses en qüestió el sistema general, sinó que te n'aprofites d'ell. Jo simplement subratllo...
Amb un afegit anecdòtic, si em deixa espera, que el mateix dia que La Vanguardia, que és el mitjà que va deixar X, va publicar una informació falsa que l'agència EFE, per error, havia publicat a X. Per tant, deixes X per defensar-te contra la desinformació,
bona,
aquesta desinformació, per un error d'una agència, es produeix a la mateixa xarxa, tu te'n fas ressò sense haver acurat els processos de verificació que has de fer.
Mira, crec que has d'explicar què és Discover. Perquè la gent...
Sí, jo no sé què és Discover. Què és Discover?
No, quan t'obres l'ordinador, allà et trobes amb una selecció, amb un menú de notícies que els van fent amb l'algoritme en funció de del que tu has anat clicant. És una màquina de clicar... I en allà hi ha barrejat amb capçaleres suposadament respectables una pila de materials que són pur clickbait, que és simplement notícies escandaloses, la majoria falses, i que hi ha com una addicció que és impossible no clicar. Llavors, aquest és el tema que porta en aquests moments el tràfic en els mitjans convencionals.
I tràfic igual
a diners. Ah, per tant, en la mesura en què X cada vegada té menys tràfic cap als mitjans convencionals, han dit X no, Discover és el que m'interessa a mi. Per tant, quedo molt bé i no contribueixo a millorar aquest ecosistema podrit.
Ens hem quedat sense proposta per millorar-ho, eh? Vull dir que hem fet un diagnòstic de tot està fatal, però...
La tens.
No. Bueno, jo
proposo... Traslladarem al club
Està molt bé, no?, fer una radiografia, que tot està molt malament, però...
Els poders públics
han d'exigir. Com ho millores? No hi ha hagut...
Exigència tornant a jugar al carrer. Ja està.
Anant a la natura.
Connectant a la natura. 9 i 47. Queden 10 dies per la votació definitiva d'Esquerra Republicana i des d'ahir estem pendents de si hi haurà atenció un cara a cara entre els dos candidats a la presidència dels republicans, Oriol Junqueras i Xavier Godàs. Mayol Roger, bon dia de nou.
Bon dia.
I, de fet, aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, ha proposat aquest debat a les dues candidatures i tot plegat està ara mateix en mans del que es coneix com la Comissió de Garanties d'aquest procés electoral.
Sí, o comissió organitzadora, bàsicament és la direcció del partit, o part de la direcció del partit, que està organitzant aquest procés electoral. De moment tenim el sí d'Oriol Junqueras. La candidatura de Godàs ens ha dit que estan disposats a debatre, però que tenen altres propostes sobre la taula i que, per tant, tot queda en mans de la comissió organitzadora. El que passa és que si aquesta comissió té l'okay de Junqueras i de Godàs, de les dues candidatures, aquest debat s'ha de fer i l'únic paper que té la comissió és el de garantir que es faci en condicions d'equitat i igualtat. És a dir, que respecti...
Però aquesta comissió, qui hi ha, aquesta comissió?
En aquesta comissió hi ha 8 persones. Sí? Són 8 persones de l'antiga direcció. Per exemple, hi ha Marta Rovira o Marta Vilalta, la portaveu parlamentària. Són 8 persones de diferents tendències, per entendre'ns. Vull dir, hi ha persones dins la comissió que estan dins la candidatura de Junqueras, n'hi ha d'altres que no ho estan. I, a part, en formen part, com a vocals, persones de cada candidatura, fins i tot de les que ja han caigut descavalcades.
En aquesta la decisió s'ha de prendre per unanimitat.
No s'ha de votar. Aquest és el tema que ens expliquen des de dins de la comissió. Això no es vota. Si Junqueras i Godàs es posen d'acord per fer un cara a cara al Matí de Catalunya Ràdio, la comissió d'organització del Congrés no ha de votar. El que ha de fer és garantir que això es faci amb equilibri, que tinguin un temps similar, que es faci en les condicions que garanteix. Ara mateix això està sobre la taula perquè...
Però si Xavier Godàs vol debatre
i Oriol Junqueras ha dit que sí, doncs s'hauria de fer un cara a cara. No dic que es faci aquí, es pot fer un altre lloc.
El que ens diuen des de dins és que una de les parts ha dit que d'acord a fer un cara a cara, però com que té més peticions, doncs que es faci tal com es va fer el debat previ al Congrés entre els tres candidats, és a dir, organitzat per Esquerra Republicana, des de la seu d'Esquerra Republicana i amb moderador d'Esquerra Republicana.
Xavier Godàs, demà a les 9, al matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar! Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Nadal en aquí és especial.
Gaudeixen amb la marca Special d'Alfi.
Aquesta setmana, torró cruixent de xocolata només 1,79.
I amàntol
a només 1,99.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil. Així d'Aldi.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Benvinguts a la nova Acadèmia de Videojocs.
Això és Nivell Extra.
No és un programa de videojocs, són persones que juguen a videojocs. Amb gent molt diversa crearem, aprendrem, compartirem i ens relacionarem per millorar les nostres habilitats per la vida real.
A veure aquestes mans, a veure aquesta jaca.
Nivell Extra.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Viu la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de 7:45, al canal exclusiu digital Sant Andreu Betis. I després, Logroñés Girona. Segueix els partits dels equips catalans a la Copa amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés, al canal exclusiu digital.
Cada migdia a les 12, us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
Peyu, has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però home...
Una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, l'havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensación de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandre.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5 minuts seran les 10 amb Jofre Llombart, Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. Més enllà d'aquest cara a cara entre Junqueras i Godàs, que veurem si s'acaba fent, que explicava abans d'anar a publicitat, en les últimes hores ha quedat clar on vol que pivoti la campanya Junqueras aquests propers dies. La campanya ve i els cartells de Maragall. L'expresident del partit ha anunciat que posarà una futura investigació interna en mans d'un històric com, per exemple, Joan Tardà. Què us ha semblat, això, Jofre?
Bé, però tard. És a dir, no entenc encara a hores d'ara que uns cartells que es van penjar dos mesos abans, no? Un mes abans de les eleccions municipals del 2023, doncs aquesta informació va trigar un any a sortir i des de que ha sortit ja portem doncs, pràcticament mig any més sense que s'hagi fet. La solvència de Joan Tardà està fora de tot dubte. És, jo crec, la persona que millor ho farà dins del partit, al marge de les adscripcions ideològiques que pugui tenir, de si s'ha d'anar a convèncer més o menys independentistes, si és més o menys d'esquerra, etcètera, etcètera. Des del punt de vista de formació moral, legal, de coneixement del partit, de les eines del partit, jo crec que és un encert, és la millor persona que ho pot capitanejar. El que passa que jo crec que les conclusions a les que arribi, que hi arribarà, arribaran tard. Tard, perquè tu quan... No, en un sentit. Tu quan diposites el vot perquè algú lideri o gestioni una organització, vols saber si està preparat per fer-ho. Aleshores, una de les condicions o un dels factors que pot impulsar-te a votar una persona per saber si està preparat per gestionar és si és el responsable d'haver penjat uns cartells o si va tenir coneixement de que algú altre havia fet els cartells perquè no va actuar, o etcètera, etcètera. És a dir, aquesta veritat que sigui allò que parlàvem abans, de la postveritat, en aquest cas és una veritat postelectoral.
Que ha recuperat també, per cert, l'exconseller Carles Mundó.
Una altra persona magníficament preparada per fer
aquesta comissió de la veritat i ha obert la mà, i ha estès la mà en aquest cas, altres candidatures que s'hi sumin. Veurem què és el que fa la candidatura de Xavier Godàs, entre d'altres, que recordem que bona part dels que hi donen suport són part de l'antiga direcció, que alguns d'ells doncs estan teòricament preocupats pel que pugui passar amb els cartells. Gemma.
Jo crec que és necessària aquesta mesura, que no... És probable que arribi tard, però veient com s'ha resolt aparentment el tema, s'han fet en castellà, no?, xapusses de manual des del mes de juliol, que va començar a treballar la comissió ètica i els informes i la naturalesa dels pronunciaments públics que hi ha hagut al respecte d'aquest tema. Han tingut molta més dosi de política interna i de batalla que no pas, i parlo de la direcció de la Secretaria General, que no pas de rigor jurídic, de cautela i de garantia de neutralitat i imparcialitat en les investigacions. Això no s'ha vist. I, per tant, jo també estic d'acord amb el Jofre, que com a home de partit, Joan Tardà té la màxima credibilitat que es pot tenir, entre altres coses perquè ha sortit el més votat per ser membre del Consell Nacional. Per tant, el partit l'ha validat. És un home de llarg recorregut a dintre del partit i, per tant, té cintura, coneix bé diguem, la condició humana i també coneix bé les investigacions que s'han fet al Congrés i, per tant, no és una persona nova. Dic que altres investigacions d'altres temes en el que són les comissions d'investigació i després també la figura dels dos juristes que s'han anunciat, que em sembla que és la Rosique i el Mundó, no? Que també va bé que hi hagin juristes dintre d'aquesta comissió, perquè és necessari partir de nocions de dret molt bàsiques. Jo crec que és bo que la candidatura de Junqueras ho plantegi frontalment i que hi hagi un instrument com aquest que posi ordre, perquè actualment està en un absolut desgavell aquest tema i hi ha hagut víctimes, tant per les persones afectades per l'estructura B, que no són sols el tema dels Maragall, que òbviament ho és, sinó també per les persones que han estat acusades, no? Com el Tolo Moya, i que altres doncs han sortit, diguem, per la tangent. Aleshores, jo crec que cal una investigació rigorosa, que cal unes garanties en els procediments, una visió jurídica impecable i que, a més, doncs, està bé que ho facin abans del dissabte, perquè això, jo crec que han estat molt cautelosos, és probable que no hagin volgut fer, bueno, més soroll del necessari, i que ara sí que aquest tema és rellevant absolutament. O sigui, és un tema que s'ha d'abordar i que el partit ho demana segur.
Agnès. Com el soroll s'ha fet durant els últims mesos, no? Quan just la batalla per la nova direcció
Correcte.
Del partit estava més oberta aleshores. No sé si és una virtut o un defecte, és a dir, les conclusions arribaran en un moment en què el tema ja no estarà en calent, no? I aleshores no sé cap a on els portarà a nivell de conclusions, saber que exactament què és el que va passar. No sé si és una virtut o és un